Dins de la novel·la, el seu nom desperta comentaris i tafaneries, misteris i enveja. És a la vegada qüestionat i cobejat. Però fora del llibre, i quan fa gairebé un segle que es va escriure, el nom de Jay Gatsby també dispara un imaginari perfectament reconeixible, la tradició de la gran novel·la americana tantes vegades invocada. Un personatge a hores d'ara arquetípic, que ha fascinat generacions amb l'enigma de la seva identitat, però també amb una història d'amor impossible i el retrat d'una era daurada amb més purpurina que felicitat. Avui celebrem el gran Gatsby en la nova i excel·lent traducció de Ferran Ràfols, publicada a l'Hebreu. Parlem de Gatsby, Nick i companyia, amb el seu traductor, amb en Jordi Puntí, amb l'Anna Vallbona i l'Adolf Beltran, que repassarà una altra icona de l'època, Hemingway, i la crònica mitificada d'aquell París que volia ser festa. Avui, doncs, des de Long Island, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Hey, compare, ci vuol suonare, chi si suona un mandolino, e come si suona un mandolino, a pling un mandolin, tu 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 tu, un saxofona, un friscalette, tipiti tipiti ta.
Som-hi, comencem avui saludant en Ferran Ràfols, com estàs?
Bé, molt bé.
Ben tornat al programa, Jordi Puntí.
Què tal, com esteu?
Anna Vallbona.
Hola, com anem?
I Adolf Beltran.
Hola.
Avui ja us sabeu convocats per parlar d'un dels llibres, un llibre i un dels personatges segurament més fascinants de la narrativa nord-americana, vaja, de tots els temps, però particularment d'aquells anys 20 americans, el gran Gatsby, en aquesta nova traducció en Ferran Ràfols per l'editorial L'Hebreu, un personatge que com a personatge gairebé ha esdevingut amb els anys un arquetip que, a més, m'imagino que s'alimentava ell mateix d'arquetips diversos, ara en parlarem, i que com a llibre Ferran pertany, a més, amb una categoria gairebé que, no?, que és aquest cànon de la gran novel·la americana, en el qual que vol, la gran novel·la americana vol dir moltes coses, diguem-ne, hi ha hagut grans aspirants, Philip Roth, potser un dels últims que més han incursionat en aquesta mena de gènere involuntari, però en el qual Scott Fitzgerald, vaja, pertany gairebé per mèrits propis, no?, amb aquest personatge bigger than life que va marcar tota una època i tota una generació.
Sí, sí, sí. Jo, la veritat és que és curiós perquè d'una banda és una de les grans novel·les americanes, clarament, i d'altra banda és un llibre petit, és un llibre que deuen ser 160, ara no me'n recordo exactament, però pàgines, és un llibre que té algunes coses en forma una mica modesta, en certa manera, que triga molt a explicar el que vol explicar, és un llibre bastant experimental, en certa manera, jo diria, i tot i que al final acaba sent un llibre molt ric, que dona per parlar de moltíssimes coses i que és estilísticament també és molt variat, i tot plegat, doncs a la vegada doncs, aquesta noció de gran novel·la americana jo potser sempre imagino una cosa més que volia abarcar-ho tot, no? I aquí és un llibre que abarca moltes coses però des de amb poques pàgines i una forma molt concisa i molt, i a la vegada molt elíptica i trobo un llibre molt misteriós i que em feia molta il·lusió que tornar-ho posar sobre la taula perquè tinc la sensació que és un llibre que no formava part de la conversa, almenys dels lectors catalans en els últims anys, no?
Perquè l'última traducció en català era de...
Era la de Folk i Camarasa, de fa 50 anys.
De fa 50 anys.
Que és una bona traducció, eh? Però, clar, és això, es anava reeditant amb la butxaca, em penso, però jo no sé, que és potser és casual, no? Però que parlar amb un i amb l'altre, i amb gent més jove i gent més gran, no és un llibre que se'n parlés, que ningú tingués com a referent, i jo tenia molt bon record del llibre, l'havia llegit de jove, i el vaig tornar a llegir doncs, fa un parell d'anys, potser vaig pensar, home, això estaria molt bé fer-ho, no? I a partir d'aquí doncs va ser parlar amb l'Hebreu i anar trobant la manera i jo crec que és un llibre que és molt ric i que té un punt molt actual, encara que sí que és una mica un tòpic dir aquestes coses, però perquè en el fons és un llibre sobre la construcció d'un mite, no? Sobre la construcció d'una façana molt resplendent que volen lluernar, que avui en dia potser ho farien mitjançant les xarxes socials, per exemple, doncs als anys 20 es feia d'una altra manera, no? I a la vegada també és un llibre que parla molt d'un món que nosaltres hem viscut, no? Un món d'una bombolla, en certa manera. Nosaltres potser no ho hem viscut d'aquesta manera, no hem sigut tan rics com en Gatsby, però hem viscut la bombolla del 2008, no? La que va patar el 2008, i crec que hi ha uns ecos molt interessants.
Sí, no, per descomptat, més enllà de l'època, jo abans deia els anys 20 per emmarcar i per recordar que aviat farà un segle, l'any 25, que es va publicar aquest títol, però que efectivament toca, tracta i flirteja amb universals, no? I per tant fora del temps, i per descomptat aquest personatge ho és i té molts paral·lels més enllà de l'època i del país, no? I sobretot des d'aquesta idea que tu m'ha agradat molt, com crec que esmentaves la paraula o la noció d'elipsi, no? I d'enigma, perquè efectivament és una novel·la enigma en aquest sentit, que està construïda al voltant d'una pregunta, una pregunta que va surant i que va determinant gairebé tot el que passa, que és que té a veure amb la identitat, no? Qui és Gatsby, no? Que vaja, que és un misteri que es va construint de manera diferida a través de les altres veus, dels altres personatges, particularment d'aquest narrador, de Nick Carraway, però que va creant aquest mite i aquest misteri. Potser jo diria que va matar algú, va dir algú altre, va especulant, doncs, si és família del Kaiser. És a dir, hi ha una sèrie de veus que van mirant de construir i que, a més a més, no se'n surten, perquè potser la gràcia de Gatsby és que és la suma de tot el que és i del que no és, no? És una mena de cosa gasosa.
Sí, és exactament això. És un llibre molt ambigu, que d'una banda, al final, pots pensar que ho acaba sabent tot, vull dir que és una ambigüitat que es resol, en certa manera, però també és una ambigüitat molt construïda perquè és una suma de mirades. O sigui, al final, jo crec que molta gent ha passat molt per les pel·lícules i no té tant, i té el record de la imatgeria del llibre, però no tant del llibre en si. I el llibre en si és molt, molt interessant per això, perquè comença amb un narrador que és el que acabarà sent amic de Gatsby, però que en un principi ni tan sols el coneix, que és veí d'ell, i Gatsby triga molt a aparèixer al llibre. Llavors hi ha molta part del llibre que és sobre què opina la gent, sobre què explica la gent, sobre qui és aquest tal Gatsby que fa aquestes festes tan fantàstiques, que enlluerna tot Nova York, no? I també és aquesta mena de nou ric que ningú sap d'on ha sortit. I que a més contraposa, perquè hi ha tot aquest tema de la divisió entre els nous rics i la riquesa de tota la vida, no? I llavors aquest Gatsby, al final, un cop s'entén més o menys, bueno, veiem on viu, veiem què fa, també és per què fa el que fa, per què fa aquestes festes, per què fa unes festes a les quals ell no participa, o no balla, o no hi entra gaire, sembla que es faci com per divertir els altres, no? I llavors és molt interessant, a part de que la veu que crea el narrador, jo trobo que és una veu molt, molt seductora, no? Que de seguida... la primera pàgina del llibre, jo trobo que és una pàgina que ja és, ja t'enganxes, diguem-ne, com anem construint aquest joc de mirades, i quan un cop coneixem el Gatsby també es fa, a poc a poc les preguntes aquestes van agafant una altra dimensió, no? Sobre, no sé, acaba ressonant-se amb preguntes sobre aquí, si hi ha una essència, si hi ha una identitat, sobre, jo penso que era molt sobre el romanticisme, no? També, sobre si quan sobre la puresa, sobre aquestes nocions així molt, molt romàntiques, l'amor, si aquesta idea de l'amor que ho canvia tot, que defineix una vida, és en si mateixa un engany, o si no, o sigui, és un engany viure només pendent de les coses materials, no? I totes aquestes coses estan posades però sense, amb un to molt, això, molt ambigu, molt elíptic, que sempre, jo m'agrada dir aquesta frase, que és un llibre que sempre diu més i a la vegada diu menys del que sembla que digui.
Sí.
I és una cosa que li dona un punt de misteri que a mi me fa molt seductor i que per mi va ser un plaer molt gran.
Ho és. I a més, abans que deies, no? que triga molt a sortir, efectivament, concretament a la pàgina 62, fins a la pàgina 62 sabem d'en Gatsby per tot el que ens va explicant el narrador, i després no és que aparegui, no és omnipresent, tot el contrari, no? Hi ha més històries diferides d'ell. En aquest sentit em recordava, o pensava jo, que el títol és una mica trampós, no? Com aquell de Els Tres Mosqueters, que sempre ha estat una novel·la de títol trampós, perquè Els Tres Mosqueters en realitat és la història del quart. I el gran Gatsby és un protagonista gairebé involuntari de la seva pròpia història, no?
Sí, que al final vam optar per traduir-ho amb el títol de tota la vida, però jo tenia... Hi ha una part de mi que
es
preguntava si no haguéssim pogut fer una traducció del tipus Gatsby el Magnífic o Gatsby l'Esplèndid. perquè té alguna cosa d'això també, aquesta idea del gran Gatsby. És una construcció molt espectacular darrere de la qual no saps què hi ha.
Sí. Jo pensava que, com és sabuda la història, no? De l'editor Maxwell Perkins, en realitat, li va fer canviar el títol original que tenia Scott Fitzgerald pel gran Gatsby, era Trimalcio at Westeck, no? El Trimalcio és un personatge del Satyricon, de Petroni, que efectivament acaba esdevenint una persona rica, no? I amb molts diners, bé, per camins diferents als de Gatsby, però en tot cas, clar, suposo que encoberta Trimalcio no acaba de sonar especialment bé com a títol,
sí.
No?
I... no és un gran títol, jo crec. No és el que el Westeck tampoc saps què és.
Exacte.
Ho has d'explicar, i bueno...
Escolteu, Anna Jordi, sé que també el Gran Gatsby ha format part, vaja, una novel·la mitificada per raons i per mèrits també propis, no? I que us ha agradat retrobar la traducció d'en Ferran.
Sí, jo penso que és una notícia fantàstica que la puguem tenir amb una traducció renovada i de tanta qualitat com la d'en Ferran, no? Jo la primera lectura que vaig fer del Gran Gatsby va ser a través d'en Folch i Camarasa, i per bé que, com ell deia, doncs s'aguantava i hi havia moltes coses millorables que ara efectivament han millorat i han crescut moltíssim, no? Ara quan sentia en Ferran pensava, per mi és una novel·la que evidentment, com tu deies, David, hi ha aquesta qüestió d'imaginari de Hollywood que ens ha trinxat potser la profunditat de la novel·la. I aquesta idea que és la història de la persecució d'un somni i d'un somni, depèn de com, impossible, no? Per tant, aquesta idea d'esperança, aquest punt abismal, romàntic, però alhora jo sempre l'he llegida com un llibre que, encara que reitero, tota l'atmosfera luxosa és el que ha quedat en la part l'imaginari cinematogràfic, per mi és una novel·la que avança les vergonyes del sistema capitalista, en el sentit que t'està ensenyant aquesta façana, t'està ensenyant un Gran Gatsby que és enlluernador, que tothom va a les seves festes perquè convida tothom, que ell fa d'espectador de tot aquell parament que ha organitzat, però ja t'està ensenyant com no importa com has fet els diners fins que importa. No? És a dir, el mateix sistema, la mateixa, tot el que s'orquestra al voltant d'aquestes festes, tota la gent que atrau, primer és un joc d'això d'enraònies, de suposicions, i es fa el mite Gatsby, fins que funciona i els hi va bé, no? I els que sempre han estat rics i potser no poden acabar de suportar aquest nou ric, que és el Gatsby, i que en un primer moment no li han preguntat pas com feia els diners, després tot això canvia i les tornes giren, no? Per tant, crec que en certa manera és una novel·la que arriba abans de la Gran Depressió, arriba en un moment en què efectivament hi ha als Estats Units, hi ha un moment com ara, podríem dir, com el segle XXI, que hi ha grans corrupteles, però que es pot fer totalment aquesta lectura, gairebé diria, de crítica del sistema, no? Que potser a algú li sona estrany i exagerat perquè la idea del luxe ho ha impregnat tot, però Gatsby és un personatge molt més complex, no? I jo crec que una de les coses molt, molt màgiques d'aquesta novel·la és que, una mica com en Nick Carraway, el narrador, els lectors ens l'acabem estimant, en Gatsby, i ens l'estimem allà sol, veient un personatge que ho ha fet tot per transformar-se, per ser algú altre, per tenir altres identitats possibles, ho ha fet per uns mitjans fabulo, increïbles, foscos, i finalment doncs ens el trobem allà sol, no? Per mi és una novel·la que realment té moltíssims, moltíssims fils per estirar, i això, i reitero que trobo que és una sort tenir-la amb una traducció com cal en català ara mateix.
És gairebé, Jordi, una barreja de vell i maleït, per dir-ho també amb un dels títols de Scott Fitzgerald, aquest Gatsby, que te l'estimes i el compadeixes alhora.
Sí, sí, totalment. De fet, mira, jo pensava que rellegint-la, jo l'havia llegit feia anys també, i rellegint-la pensava, ara amb la traducció del Ferran, pensava que és una novel·la que el temps li ha anat a favor, que no sempre passa. És una novel·la que quan surt l'any 25 té una voluntat de ser moderna, com tot el que feia l'Scott Fitzgerald en aquell moment, però que tenia un punt també de provatura, i que després és com si el temps, com si la societat li hagués donat la raó, com si allò que ell dibuixava o s'atrevia a dibuixar, després simplement s'ha anat perpetuant, no? I una d'aquestes coses, per exemple, és la diferència, que això ja ho apuntava el Ferran també, entre els vells rics i els nous rics, no? Que aquí ell crea aquests dos d'una manera molt, també, molt metafòrica, aquesta mena d'espai de badia a Long Island, amb dues ciutats inventades, una que és East Egg, que és on viuen els rics tradicionals, on estiuegen els rics tradicionals del mitjà oest, i que són els rics que encara avui dia podem identificar molt clarament amb la classe republicana, perquè el Tom Buchanan, per exemple, és una persona racista, és una persona que no té cap problema amb menys tenir els altres i fins i tot té aquest punt sempre doncs, de mil homes sobrant, no? I a West Egg, en canvi, que és just al davant i que és on s'instal·la el Gatsby, és el territori que han conquerit els nous rics, a més, molt vinculats en el món de l'espectacle, en el món, fan servir la paraula, les celebritats, no? Aquestes celebritats que els altres, d'una banda, els pot agradar per tenir-los a prop, perquè hi ha aquesta fascinació, que a més estem en l'època del jazz, en els anys 20, en el naixement del cinema, no? En el creixement del cinema. I els pot fascinar, però alhora els miren amb una mena de superioritat i una falta de respecte evident, que jo crec que, a més, que la novel·la ho explica i ho exterioritza molt bé, no? No oblidem dos detalls, si em permeteu, dos detalls purament biogràfics. Mm-hmm. Primera, Scott Fitzgerald escriu això quan té 24 anys, i ha 25 anys, i ja n'ha publicat, ha publicat Aquest costat del paradís, que és una altra novel·la que va una mica en aquesta línia, i ha publicat uns quants contes, no? També de l'època de l'era del jazz. I l'altre element important per entendre també des d'un punt de vista com és la societat que ell retrata és la llei seca, no? Que és que l'any 20, el 1920, es decreta la llei seca, la prohibició de l'alcohol, que dura fins al 1933 i que acaba generant una mena de submón. Aquí veiem, és l'any 25 i a les festes l'alcohol, el xampany, no para de córrer. Per què? Doncs perquè hi ha hagut un submón que ha crescut gràcies als personatges com el mateix Gatsby, no? Que són gent que han vingut des dels baixos fons, que s'han associat amb el gangsterisme, que aquí està representada molt representat pel jueu, no? Em sembla que es diu Meyer Wolf, nom així, ara no me'n recordo, i que, per tant, hi ha una convivència també del crim, que és el crim organitzat, que bé, fixa que hi ha un moment on a Gatsby li diuen, el Carraway li diu, mira, diu, desapareix, vés-te'n a Atlantic City. Què és Atlantic City en aquell moment? És Atlantic City, és el lloc on hi ha tota la creació a la costa est, de tota la creació del món aquest de l'AMPA vinculada amb el joc i sobretot vinculada amb l'alcohol, no? Amb els bootlegs, amb els creadors d'alcohol que el malvenen i que l'utilitzen doncs, per fer negocis foscos, no? I això trobo que avui dia, com ja ho dèieu, no? Reverteu, o sigui, ressona en l'actualitat i podem anar veient aquesta classe creixent dels nous rics, com es va reactualitzant segons l'època, no? Els nous rics de la tecnologia, els nous rics en un altre moment del metall, no? Hi ha hagut sempre aquest contrast als Estats Units i que penso que doncs, avui dia funciona perfectament i el que fa, en el fons, el que fa Scott Fitzgerald és crear això que dèieu que per mi és molt, molt important, que és crear un mite que no el veiem, no el sentim parlar fins a la pàgina 60, com deies tu, David, i després, és una tercera part de la novel·la, per cert, però crear aquest mite per després destruir-lo, no? Davant dels nostres ulls i fer-nos el simpàtic, fer-nos l'atractiu per confrontar-lo, diguem-ne, en el fons ens està dient ens agraden molt més els herois dels baixos fons, els herois que s'han fet a si mateixos, que no pas aquesta classe gairebé aristocràtica adquirida per dret propi, no? I que poden ser molt desagradables. Every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, we haven't a car. But anyway, dear, we'll stay as we are, even if we owe the grocer, though we have fun.
som també a l'era del jazz, abans ho dèiem, no? I en una època i en un llibre on la banda sonora implícita hi és, i a vegades explícita també, perquè aquest Ain't We Got Fun hi surt també en un moment determinat, i no és casual, Ferran, perquè com bé expliques en la nota, no? Hi ha un fragment fins i tot de lletra on que connecta molt amb això que deia ara en Jordi sobre els diners i la crítica a aquest món de riqueses, no? És una cançó on l'estrofa que cita Scott Fitzgerald literalment diu: una cosa és segura i res no ho pot ser més. Els rics es fan més rics i els pobres fan nens, no? És meravellós, a més, exacte. Suposo que tenia també la mà de bava i la voluntat de deixar això, d'anar aquests esquitxos gairebé d'autoironia, no?
Sí, a més, és que, clar, al final és un llibre que té moltíssimes coses, com hem anat dient, i també parla molt d'unes tries morals, no? I al final, doncs hi ha personatges del llibre, no? La Daisy i el Tom, que són la vella riquesa, aquest món aristocràtic que deia el Jordi, que davant d'una tria moral complexa trien l'opció més pràctica i més convenient per ells mateixos, com és característic dels diners, no? És, al final tu vas a favor teu, i en canvi el Gatsby, que ha construït aquest personatge i que és tan ric, fabulosament ric, i que és un personatge tan vaporós, al final és un personatge molt més moral, en certa manera, o que davant del moment crític de la novel·la, doncs pren una decisió no pensant en ell mateix, sinó pensant en el bé dels altres, no? I té a veure amb això, vull dir que al final la riquesa pot semblar molt amable si es veu de lluny, però és un fenomen molt dur, no? És una, o sigui, sempre està basada en un egoisme o en una manera de funcionar, i en canvi qui ha arribat més tard potser no té tant aquests mecanismes agafats. Jo crec que també hi ha aquesta reflexió a la novel·la. I també, aprofitant el que deia abans l'Anna, el cas és que jo crec que se'ns fa molt difícil avui en dia llegir el Gran Gatsby pensant que està escrit abans del crac del 29. O sigui, que tota aquesta lectura que fa de la riquesa, no? del buit que hi ha darrere, sobre com això, tot això està destinat a petar, està feta abans que tot això patís. Nosaltres, jo crec que se'ns fa molt inevitable saber que va venir la Gran Depressió, que va venir després. Però això està escrit en el moment i és d'una lucidesa espectacular.
Sí, sí, exacte, perquè és el final del camí, eh? Som a l'any, això, és l'any 25, i tota aquesta situació, i la riquesa a Long Island i les festes sumptuoses hi eren, però al final de tot plegat. I és curiós perquè un dels principis i un dels fonaments sobre el qual s'ha construït aquesta idea una mica abstracta a la gran novel·la, a la gran novel·lista americana, té a veure amb la defensa o la crítica als seus principis morals, no? I que això que deies ara dels diners i la moralitat també tenen, connecta molt amb això, a més amb un personatge amb llums i ombres. Aquests diners, com els ha fet, és una altra de les incògnites que van teixint, no? Els altres personatges sobre Gatsby quan pregunten i quan investiguen i quan fins i tot fan tafaneria sobre ell, i que a la vegada resulta un personatge enormement atractiu, no? Des del primer moment de la presentació, abans també en Jordi citava la irrupció primera en Gatsby, que ho fa amb un somriure, literalment diu, va fer un somriure comprensiu, molt més que comprensiu, era un dels pocs somriures capaços de transmetre una tranquil·litat eterna d'aquells que et trobes 4 o 5 cops a la vida, no? És a dir, és un personatge extremament abraçable, no? Que voldries que t'acollís no només a casa seva, sinó en la seva vida i amb aquella placidesa, no?
I aquesta sí, frase que em va bé per comentar una cosa que com a traductor he de comentar, que és que el Scott Fitzgerald fa un munt de coses a cada frase. Evidentment, hi ha algunes escenes més narratives i ja està, però com a traductor, que tu el primer que sempre mires és que tots els elements o tots els matisos que hi hagi a la frase original, intentes posar-los a la teva frase, amb Scott Fitzgerald pares boig, perquè la sensació que tens és que a cada frase hi posa, toca notes molt diferents, envia, obre camins en diferents direccions, i és un estil d'una riquesa que jo almenys no la recordava tant. Jo recordava més altres coses del llibre, evidentment la història i tot això que estem comentant, però no recordava ni aquesta mirada tan indirecta del que deia al principi, ni el fet que estilísticament fos una cosa tan rica, i que en alguns moments concrets, sobretot al principi i al final de cada capítol, agafa una pàgina i mitja o dues que s'atura o a arribar a una conclusió o a descriure algun paisatge o alguna imatge, i s'hi atura, i és un nivell de riquesa d'imatges i d'implicacions molt, molt, vaja, com poques vegades havia vist I com a traductor, realment, la sensació que tens de només aconseguir que la teva frase inclogui tots els elements de la frase original ja era una batalla, i després de sobreaconseguir que sonés mínimament bé ja era una segona batalla bastant... bueno, igual de complexa, no? Però... I m'agradaria que això, no sé fins a quin punt el lector català se n'adona o no, aquestes coses de la traducció mai ho saps, però per mi ha sigut també l'altre gran plaer d'aquesta novel·la. I realment és un autor que a partir d'aquí vaig anar, com, en el meu cap, el vaig com resituar, no?, de dintre de la narrativa americana, i potser hi ha autors que jo no relacionava gens amb ell, com ara, per exemple, John Cheever, no? I t'adones que hi ha moltes coses de John Cheever que venen de Scott Fitzgerald, no? Tant l'estil, aquesta capacitat de dir moltes coses a la vegada i sense que res s'escapi a les mans, com en aquesta obsessió, al final, doncs, per la decència moral dels personatges, per descriure un món en el qual tu vius cada dia la teva batalla, però necessites saber que hi ha alguna cosa pura al final que et justifica. O sigui, no sé, bueno, realment és una novel·la molt seminal a la narrativa americana del 20.
Sí, sí, com a lector estem de dir que jo crec que sí que es percep, i t'agraïm, perquè a més a més la varietat i la riquesa de matisos també del teu català és abracadabrant. Per tant, gràcies des d'aquest punt de vista per la feina, diguem-ne, i per l'esforç, i certament fa encara més ràbia, abans en Jordi recordava l'edat d'Scott Fitzgerald, pensar que és gairebé un barbamec, sí, no?, quan escriu aquestes coses que efectivament després van fer escola en la narrativa, sobretot del seu país.
I aquesta novel·la més va ser el principi del seu de decadència pública, en el sentit de dir, no va ser una novel·la que tingués una bona rebuda, les dues primeres havien funcionat molt bé, i a partir d'aquí a ell li va costar més, diguem-ne, a tot aquest triomf que havia tingut encara molt més jove, doncs a partir d'aquí la cosa es va començar a torçar, diguem-ne.
Ell viu, perdoneu, ell viu en pròpia carn una mica l'efecte Gatsby, de nou ric, perquè efectivament aquest costat del paradís que surt l'any 20, aconsegueix un èxit espaterrant, guanya molts diners, i aleshores ell i la Zelda comencen a fer una vida de nou rics i de viure, només que se'ls pateixen tots, i a més, diguem-ne, no acaben, com que en el fons no deixa de tenir una posició marginal com a escriptor, no acaben d'entrar en aquesta nova, en aquesta vella riquesa, diguem-ne. L'accepten, però l'accepten com a bitxo raro, no? I això, doncs, clar, ell ho, hi ha un moment, hi ha algun text autobiogràfic on ell ho diu clarament, en el fons, gairebé et diria, parafrasejant a Flaubert, no? Gatsby sóc jo, amb totes les distàncies, evidentment, però té aquest punt de quan han passat els anys i veu una mica, té més perspectiva, tampoc molta, perquè va morir amb 47 o 48 anys, em sembla, però... quan té una mica més de perspectiva i ja de més adult, diu, sí, és que en el fons allò que estava explicant jo ho havia viscut d'alguna manera, com a mínim aquesta intenció que a mi és una de les coses que m'agrada més del llibre, que hi ha un moment, a vegades penso el pinyol del llibre quin és? Doncs per mi el pinyol del llibre és el moment en què el Carraway li diu, és que el passat no es pot canviar. I ell diu, i tant que es pot canviar, el passat es pot canviar, no sé, espera, buscaré la frase exacta perquè la tenia per aquí, diu, jo no li demanaria grans coses al passat, diu Carraway, el passat no es pot repetir, i Gatsby diu, que no es pot repetir, dius, és clar que es pot, no? Que és una mentida, després la Daisy més endavant, quan ell intenta esborrar aquests 5 anys o refer aquests 5 anys que hi ha hagut de distància entre ells dos, la Deixi li diu, escolta, el passat és el passat, no es pot canviar, no el pots repetir, no? I una mica penso que aquest és el, ja dic, tinc la sensació que aquest és el pinyol, un dels pinyols del llibre en tot cas, no? Després, com deia l'Anna, hi ha molts fils per estirar, i ara que el Ferran parlava del John Cheever, per exemple, una de les coses que m'ha fet pensar és també com utilitza la casa i el paisatge com a punt de decadència, una casa que va creixent, la veiem en tot el seu esplendor, però al mateix temps, quan ell mor, la veiem en decadència, veiem una piscina, no?, que és com un dels elements importantíssims de la narrativa de Cheever, que són les piscines buides o les piscines en desús, que han caigut en desgràcia, podríem dir, no?, i que en el cas de Gatsby també hi és, i per mi, quan veig, llegeixo contes de Cheever, recordo que van estiuejar a Long Island, i bueno, ja no et dic el conte del nedador, on les piscines tenen aquest punt també decadent, no?
Clar, a mi, ara que comentaves la qüestió de la casa, Crec recordar que la descripció primera que es fa de la casa d'en Gatsby ve a dir que és una casa que és imitació de... ara m'ajudaràs, Ferran, però no sé si d'una casa holandesa o d'estil holandès, és a dir...
Sí, de francesa, de Normandia, em penso.
D'acord, val. Sí. Però jo he pensat per aquesta idea també que en el Gran Gatsby tots els detalls, és a dir, la força dels detalls és una cosa absolutament increïble, com és el que deia en Ferran abans, però està sembrada de coses que estan carregades de significat, que no són perquè sí, i això al costat d'una cosa que sí que també a mi em va cridar molt l'atenció la primera lectura i segurament ara repassant i amb la segona lectura que vaig fer en el seu moment vaig llegir també el Gran Gatsby en castellà amb traducció del Justo Navarro que ha aparegut ja fa un cert temps, però clar que de vegades va bé, no?, per confirmar aquestes sensacions que ara la traducció d'en Ferran Ràfols confirma, que és, per exemple, els diàlegs punxeguts, aquest ritme trepidant, i alhora, al darrere d'aquesta espècie de simplicitat, ensenyar, crear imatges d'una gran força poètica, no? Clar, i després, tot el que diem al voltant de que ho hem anat dient de diferents maneres, al voltant de la qüestió moral de la novel·la, és que ara m'ho tornava a mirar, clar, al començament ja t'està fent un començament estranyament moral que jo recordo la primera vegada que vaig llegir la novel·la vaig pensar, però què és això, no? Jo esperava aquí el Gatsby ja a les primeres pàgines i et trobes un paio que record, és a dir, que s'està com justificant, excusant, explicant que recorda que el seu pare una vegada li va dir que quan tinguis ganes de criticar algú recorda que no tothom ha tingut els privilegis que has tingut tu. I això travessa, crec, tota la novel·la, no? Els que sí que han estat privilegiats, els que se n'adonen del privilegi, els que, bo i tenint el privilegi, passen per sobre de tots els altres i sense cap mena de mirament ni d'escrúpol, no? I aquest seria el cas doncs, de la parella del Tom i la Daisy, però després també hi ha aquests altres secundaris que apareixen molt puntualment, però bé, puntualment o més tràgicament en algun altre moment, que són el George i la Myrtle, que és un matrimoni miserable i que també sembla com atrapat, no? per una mena de fatalitat del sistema. Jo no quan, és a dir, el primer cop que vaig llegir el Gran Gatsby no en sabia gran cosa del context i tal, i després a mesura que hi he anat entrant i vaig saber això que comentava en Jordi que no és una novel·la que va tenir una gran acollida, penso que és perquè tracta amb molta, molta complexitat i d'una manera molt fina doncs amb un mal somni americà. És a dir, i en certa manera ens ensenya que el somni americà ja va néixer mort, crec jo. Això, de vegades en comentaris crítics al voltant del llibre, s'ha dit aquesta idea, em sembla que és com molt ajustada, no? El somni americà en un sentit ampli, perquè aquí el somni dins d'aquesta novel·la és el somni romàntic, però també és l'enlluernament i la bogeria pels diners i tot això, no? És a dir, tinc la sensació que havia de ser una novel·la d'una recepció complicada a l'època perquè t'està ensenyant ja un cartró pedra. Si t'està dient que aquella mena de nou estat i pàtria daurada ja és un cartró pedra. No? I curiosament, avui donant-hi voltes, a mi, que és una d'aquestes relacions que potser només són connexions mentals que passen al meu cap, però a mi la novel·la se m'ha germanat amb Carson McCullers, amb la idea, i pensava, per exemple, en Reflexos en un ull daurat, amb la idea aquesta d'estar-te ensenyant un cartró pedra, és a dir, Reflexos en un ull daurat ens ensenya doncs, una base militar amb una mena de tensions sexuals i de personatges malaltissos terribles, però se suposa que és el gran lloc de seguretat i un dels fonaments de l'estat americà. Doncs per aquesta idea del cartró pedra, no? Penso que el Gran Gatsby te l'està ensenyant d'una manera molt, molt civilina, d'una manera molt suau, d'una manera que t'enamores de més d'un personatge, que arribes a confiar que la mort del Gatsby per la Daisy tirarà endavant, malgrat també totes les foscors del mateix Gatsby, no? I penso que, en fi, tot com juga tot aquest mega pinyol moral em sembla molt, molt interessant i molt rellevant. I'm the sheep of Araby. Your heart belong to me. At night when you are asleep, into your tent I'll creep.
Fats Domino, avui que som a Ciutat Maragda repassant i llegint i rellegint el gran Gatsby d'Scott Fitzgerald amb en Ferran Ràfols, també el seu traductor, i una de les cançons, abans en sentíem una altra, que apareixen també textualment citades en aquest llibre, i en un context molt important, perquè aquí surten unes noies que a Central Park, crec, en un carruatge, que les van cantant, no?, mentre travessen Jordan i en Nick, el protagonista, per allà, i van cantant aquesta cançó que diu «Soc el xec d'Aràbia i el teu amor em pertany». I abans, quan ara tant l'Anna com en Jordi parlàveu del pinyol del llibre, no? Aquí és un moment important perquè, això passa gairebé a la pàgina 100, és el moment en el qual la Jordan li explica la veritable raó per la qual Gatsby viu on viu, no? Diu, en Gatsby va comprar aquella casa per tenir la Daisy just a l'altra banda de la badia, que és el gran motor, segurament un dels pinyols d'aquest llibre, no? I de l'acció i de tot el que acaba fent aquest personatge misteriós i enigmàtic que és Jay Gatsby, no? Que és una gran història, en el capdavall és una gran història d'amor, tràgica, en fi, romàntica, decebedora, en el sentit aquest que citàveu abans, no, Jordi, del passat que no es pot canviar i malgrat tot l'esforç que fa Gatsby per tornar a reviure una cosa que ja és morta, en fi, i des d'aquest punt de vista gairebé tràgic i de fatum, en el sentit grec, d'un amor caduc i del qual no es pot fer res, però que efectivament l'amor hi compareix a diferents formes, no? Tràgicament també, el cas de Tom Buchan, en fi, és una de les coses que també permeten una lectura universal i atemporal, jo diria, d'aquest llibre, no?
Sí, per descomptat. A veure, abans que dèieu sobre els diners, exacte, no? Sobre la importància dels diners, ara precisament pensava amb el Ferran, acaba de traduir una novel·la, una mena de novel·la que és el llibre del Martin Amis, Des de dins, que no té res a veure amb el gran Gatsby, però que en canvi hi ha reflexions molt interessants sobre el poder dels diners i la força que tenen els diners dins la societat americana, no? Com els diners ho acaben justificant tot, no? I tornem a estar en el que estàvem abans, o sigui, que no hi ha hagut una evolució, o sigui, en el fons no deixa de ser gairebé el mateix. I en canvi, aquesta idea també de la tristesa, no? D'alguna manera, del melodrama que s'acaba creant a partir d'una història amorosa, fixa't que per mi també és, la llegia, rellegia, vaja, i pensava en tot el que va venir després, és a dir, la idea del melodrama associat fins i tot a les casualitats, perquè hi ha un punt de casualitat en el que passa aquí, no? Amb el Gatsby, amb la Daisy i bé, amb l'accident i tal, i que no el revelarem, és igual, perquè la gent l'ha de llegir, però jo penso les novel·les negres de Lawrence McCoy, del Raymond Chandler, que són novel·les que venen 10 anys després, no? O fins i tot de la mateixa època, moltes, molt sovint, toquen aquest aspecte, no? El que passa és que el toquen no a la zona de Nova York dels rics, sinó a Los Angeles, ja, en el territori, diguem-ne, precisament de les celebritats, no? I amb aquests detectius de baixos fons, que en el fons no deixen de ser també una mica espectres de la vida de Gatsby, no? Gent que ho ha intentat i que no li ha anat bé, no?
I pel que fa també al tema de l'amor, jo volia dir una cosa que abans, ja crec que era insinuada, però que és que tota aquesta idea del cartró pedra que deia l'Anna, que em sembla molt interessant, per mi hi ha una segona part més devastadora, o a mi com a lector m'ha afectat més, diguem-ne, que és fins a quin punt aquesta idea de l'amor que justifica tota una vida, aquesta idea de l'amor que serveix perquè el protagonista o el Gatsby es narri la seva vida com una novel·la, en certa manera, intuïm, no és també un cartró pedra, no és també una explicació massa fàcil per masses coses, no? I que té a veure amb el que deia abans el Jordi també de poder repetir el passat o no. Llavors, tot i que és evident en el llibre que al final doncs Gatsby actua per amor, no? En un parell o tres de moments s'introdueix un dubte, no? En dir, en si tot això realment n'hi havia per tant, en tot el que va passar fa 5 anys, i si això justifica o no el que ell està fent actualment, que per mi com a lector és una cosa extraordinàriament moderna, perquè crec que és com una segona part d'això. O sigui, hi ha a Castro Pedra de la riquesa i de la opulència i tot plegat, però també a Castro Pedra de dir que el romanticisme també pot arribar a ser una falsificació de la realitat, no? O també és. I això com a lector a mi és la cosa que no tenia tan present, una altra cosa no tenia present i que em va afectar. O sigui, que és un llibre en aquest sentit molt... molt pessimista o que ho posa, ho qüestiona molt tot fins al final, no?
Quan penso en el Cartró Pedra també penso en aquesta, al final, en aquesta espècie d'identitat, perquè no deixa d'inventar-se una identitat que construeix Gatsby del no-res. Un dels moments... La novel·la està carregada com de moments que gairebé semblarien molt enlluernadors i gairebé semblarien feliços, però gairebé, jo crec que no es pot arribar a afirmar res del cert en aquesta novel·la, justament per aquesta ambigüitat que anàvem dient. I llavors també hi ha moments tristíssims i trobo que el moment de com el pare es mira el seu fill i què n'explica... Te n'adones, efectivament, de si... És a dir, les grandeses que explica, doncs, de totes les coses que ha fet el seu fill, no? Te n'adones de si això tenia sentit, perquè al capdavall, tan romàntic com vulguem mirar-ho, però no deixa de ser antiromàntica la idea d'algú que vol recuperar un amor del passat a través de l'enlluernament dels diners i perquè està acceptant, no?, que això ho és tot i que això està al centre del sistema i del cor de tots els personatges que habiten aquesta societat. I per tant, hi ha estones que això es porta fins a un extrem que sí que et demanes si té sentit, si no és que tothom ha parat una mica boig dins d'aquest ordre o desordre de coses i si no és una mena de bogeria que fa que sembli que les coses han de passar per una banda molt clarament i no per d'altres, no? I per tant, sí, jo penso quan dic la idea de Cartró Pedra, ostres, és que la porta molt enllà en molts sentits i jo crec que és el lector qui té el lector o la lectora qui té com la capacitat de, gràcies a això, aquesta narració també molt, molt mesuradament feta a passos, continguda del que acabarà sent el seu amic, doncs això dona al lector una sensació d'estar-se endinsant primer en tot aquest enlluernament espectacular i després aquesta idea de començar a veure la part de més endins i de més endins i de més endins que en general no es veuria.
Sí, sí, i que té a veure també amb la construcció de... per poder enlluernar segurament d'un mite que no únicament el construeixen els altres personatges quan, en fi, van intentant esbrinar quina és la seva biografia, sinó ell mateix, no? Tot el currículum, quan convidàvem en aquest programa, ja, jo crec que fa un parell de temporades, l'Àlex Mates, l'escriptor, l'assagista, amb un llibre, si recordeu, que es deia En Falso, que tracta els falsaris, els grans simuladors i dels grans impostors de la literatura, doncs bé, Jay Gatsby també hi és, perquè en bona part també rep l'herència literària d'històries fascinants com la de Martin Guerre, d'aquells reapareguts que han de reconstruir una identitat que a vegades de manera maliciosa, a vegades de manera interessada. Jay Gatsby podria ser Don Draper també en un moment determinat, no? Algú que canvia d'identitat, fins i tot de nom, i que es construeix una façana, una màscara absolutament enlluernadora que fascina i que intriga i que acaba atraient tothom, no?
Sí, en aquesta línia hi ha una frase que m'agrada molt, que el narrador diu que Gatsby va néixer de la concepció platònica de si mateix, no? Que és com un joc de miralls, evidentment. Tu et crees una imatge platònica i la reprodueixes, no? I aquesta creació d'una altra realitat on tot funciona i on tu creus que les coses funcionaran platònicament, és a dir, tal com tu te les has imaginat, en el fons s'assembla, és bovarisme també, s'assembla a la creació de la realitat que es fa Madame Bovary, amb la petita o la gran diferència és que Gatsby paga per aquesta realitat, o sigui, es gasta els calés per poder-se crear una realitat a mida, que d'aquí ve també aquesta sensació de cartró pedra moltes vegades, no? Que els altres l'accepten molt bé fins que deixen d'acceptar-la perquè, evidentment, ja no els interessa formar part d'aquesta realitat paral·lela. És a dir, és com si els altres personatges i aquelles descripcions fastuoses al principi de la novel·la de les festes i de què, de com veuen i de com parlen, que jo crec que és un dels grans moments del llibre també, no? En el fons, tots ells saben perfectament que són extres de la vida del Gatsby i ja els hi està bé en aquell moment ser extres d'aquella vida perquè els hi reporta, doncs, això, alegria, festa i joia. En el moment en què tot això, que és el final del llibre, veiem que veuen, vaja, que ja no té un sentit i que els hi pot anar en contra, evidentment desapareixen del mapa, no?
Ara que citaves també el bovarisme, això em fa pensar, i abans també ho deies, això, a Gatsby c'est moi, gairebé, podríem dir-ho. Qui era Scott Fitzgerald? També ho expliquen altres persones i escriptors en aquesta època meravellosa, meravellosa, idealitzada, un punt idealitzada també, que era, en fi, no només l'era el jazz, sinó París, quan era una festa. Perquè en el currículum de traductor en Ferran Ràfols, com si una línia invisible, no?, anés unificant, Adolf, tots els llibres, també hi ha aquesta descripció, aquest París festiu. Vaja, no sabem si tan festiu que va narrar Hemingway.
Exactament, és París era una festa, a Movable Party, en la versió original, i va sortir, en traducció efectivament del Ferran Ràfols, al Cercle de Viena fa uns pocs anys. I aquí tenim la versió que dona Hemingway d'aquell París dels Roaring Twenties, no?, dels anys 20, amb tota aquella colla de grans figures d'expatriats, començant per la Gertrude Stein, per la Sylvia Beach, per l'Ezra Pound, pel Ford Madox Ford, per l'Ernest Walsh i principalment per Scott Fitzgerald i la seva dona Zelda, que són els, especialment ell, el gran coprotagonista del llibre, si és que hi ha un altre protagonista que no sigui el mateix Hemingway. Aquests són aquells anys de Contigo i pan i cebolla amb la seva primera dona, no? És a dir que, i ara llegeixo, diu, menjaven bé i per poc preu, bevíem bé i per poc preu i dormíem bé, ben calentons, l'un contra l'altre i ens estimàvem. Bé, aquest llibre surt dels quaderns que van escrivint al llarg dels anys 20 a París Hemingway, que van quedar desats en un bagul de l'Hotel Ritz durant molts anys, de fet durant dècades, i els va recuperar ja al final de la seva vida, en els últims anys els va reescriure i el llibre es va acabar publicant uns anys després de la mort per suïcidi, com sabem, de Hemingway. És molt, molt interessant el retrat que fa de Scott Fitzgerald, que ja dic que és el gran coprotagonista, al qual dedica més capítols d'aquest llibre, i és un retrat... està fet en principi des de l'amistat, des d'una certa admiració literària, per exemple pel gran Gatsby, però acaba sent molt insidiós, bastant condescendent i fins i tot denigratori en alguns moments. Scott és desconcertant, abans llegíeu, no?, com és la presentació en el llibre del Gatsby. En aquí també ens trobem doncs la primera aparició de l'Scott Fitzgerald a la vida d'en Hemingway. Es coneixen al bar Dingo i el que...
Es coneixen en un bar, que és estrany,
això,
no?
En un bar de París, de la Rue de l'Ambre, concretament, i el primer comentari que fa és el següent. El dia que vaig conèixer l'Scott Fitzgerald va passar una cosa estranya. Amb l'Scott van passar moltes coses estranyes, però aquesta no la vaig oblidar mai. I el retrat d'aquesta primera nit ens presenta un Scott Fitzgerald que va preguntant a amics i coneguts coses de la vida, allò, el novel·lista que va prenent apunts, no?, com si pogués resoldre-ho tot a base d'aquestes converses. De fet, una de les primeres coses, després de grans elogis que dedica Hemingway, que li demana a Hemingway, és si se n'havia anat al llit amb la seva dona abans de casar-se, que es veu que li devia interessar per raons, no se sap si humanes o literàries. I després hi ha una d'aquestes rareses, que és que de cop i volta i després d'ingerir en termes de Hemingway, poc alcohol, relativament poc alcohol, pràcticament queda anestesiat, fulminat Scott Fitzgerald allà sobre la barra d'aquest bar, i la seva cara es converteix, diu, en una mena de màscara mortuòria o de calavera, fins i tot, no? I a partir d'aquí, ja et dic, és a dir, el retrat que n'acaba fent d'una manera bastant insidiosa és poc amable. Per exemple, l'acusa, potser la paraula no és aquesta, no és exactament que l'acusi, però diu que l'altre li reconeix, Scott Fitzgerald li reconeix que alguns dels seus contes primer els escriu tal com creu que els ha d'escriure, però després els adapta una miqueta més per aconseguir vendre'ls a determinades revistes, bé, perquè s'hi guanya la vida. I això Hemingway ho considera prostitució. En un altre moment arriba a dir: amb l'Scott no t'hi podies enfadar de la mateixa manera que no et pots enfadar amb un sonat. Sobre els seus originals, per exemple, els originals de les cartes, diu que escrivia com un analfabet, és a dir, que el nombre de faltes d'ortografia que cometia era elevadíssim, i que va trigar, no sé si són 3 anys, a escriure bé el nom de Hemingway, per exemple, no? Acabant, culminant, podríem dir, amb una escena que vés a saber si és certa, perquè vés a saber si és cert tot el que explica, no? En què l'Scott Fitzgerald se li presenta molt amoïnat, perquè la dona de l'Scott, la Zelda, li ha dit que mai no podrà fer feliç amb una dona, en referència a la mida del seu penis. De manera que Hemingway se l'emporta al lavabo i l'examina i li diu: no, que no et passa res, el que passa és que la teva dona et vol destruir, la teva dona competeix amb la teva literatura, i és per això que utilitza aquest recurs, diu, tan antic de desmereixer la teva virilitat o cosa semblant.
Mare de Déu.
Sí, aquesta digues, David.
No, preguntava Ferran quin grau de credibilitat li dones tu, li hem de donar al retrat que fa Hemingway, no només d'Scott Fitzgerald, sinó d'aquella època i d'aquelles, en fi, coses una mica de mil homes, eh?
Sí, jo, de fet, he de dir que aquest llibre, no, Per llegir una festa, és una mica, en el meu cas concret com a traductor, el motiu pel qual he acabat fent el Gran Gatsby. O sigui, jo vaig anar a aquest llibre i vaig pensar: ara vull fer alguna cosa de Fitzgerald com per rescabalar-lo una miqueta, perquè és cert que el retrat que fa és molt poc amable, i a més és un retrat molt que s'ha d'entendre des d'una perspectiva de batalla per la posteritat, d'egos, etc. No? El que sí que fa és que Hemingway explica, en el tros que jo trobo que és més compassiu, és que ell, en aquell moment dels anys 20, no sabia, no entenia o no havia sentit mai el concepte alcohòlic. No sabia què volia dir que algú fos alcohòlic. Sí. I llavors, el cas és que ell, diu que després, quan molts anys més tard va entendre el que significava ser alcohòlic, o si significava ser addicte a l'alcohol i que això t'afectés la teva vida d'aquesta manera, va entendre que Fitzgerald es comportava d'aquesta manera perquè tenia un problema d'addicció, no? Perquè ell explica, Hemingway explica que en aquell moment ell considerava fetament normal, doncs, que cadascú es prengués un litre i mig de vi per dinar i després una altra ampolla de vi per sopar i no sé què, i que això no era un problema, diguem-ne, no? Era el consum d'alcohol normal en aquella època. I llavors, jo crec que això és l'únic que fa que rebaixa una miqueta, però sí que és veritat que el converteix en un personatge una mica còmic, en certa manera. Hi ha una excursió que fan en cotxe molt, molt divertida, però en la qual Fitzgerald queda molt mal parat, no? Jo, la veritat és que dic, jo volia compensar-ho d'alguna manera, i per això també vaig rellegir una mica Fitzgerald i va sortir la idea de proposar-los-hi a l'Abreu de fer el Gran Gatsby. Jo crec que al final tot aquest llibre de Hemingway, que és molt interessant en molts aspectes, tot ell s'ha d'entendre com algú que intenta explicar-te què vol que pensis d'ell, en certa manera. I això crec que es nota molt, potser més del que Hemingway pretenia en alguns moments, i afecta molt també la seva visió de les altres artistes que es troba, o dels altres personalitats que es troba, que és fins a quin punt ell, doncs, vol posar-se en una posició de ser sempre, doncs, el que té raó o el que hi veu clar quan els altres no hi veuen clar, o el que és, no sé, o el que es deixen dur menys per les funcions del moment, etc. És un llibre molt interessant, però en aquest sentit per mi molt incòmode també.
Sí, si no m'equivoco, per exemple, a Hemingway no diu ni una paraula d'una cosa que està documentada per altres vies, i és el paper de Scott Fitzgerald, gairebé com a editor, o ajudant a acabar de perfilar el primer llibre, el primer gran llibre de Hemingway, The Sun Also Rises, El sol també s'aixeca, i sobre això no en diu ni una paraula. Jo he consultat un llibre que és Hemingway versus Fitzgerald, The Rise and Fall of Literary Friendship, que és de l'Scott Donaldson, que té una versió en castellà, siglo XXI, Hemingway contra Scott Fitzgerald, auge i decadència d'una amistat literària, que crec que no és l'única aportació sobre la relació entre aquests dos homenassos, i en general sembla que qui s'endú més les culpes del final d'aquesta amistat és Hemingway, retratat més aviat com un desagraït, com un megalòman, una mica com un perdonavides, no? I l'altre, en tot cas, doncs seria algú amb bones intencions, potser una miqueta pesadet a vegades, que no encertava gaire amb quina gent s'havia de relacionar, que certament se sabotejava ell mateix i a la seva obra a base d'emborratxar-se, de comportar-se una mica com un ximplet. Hi ha una frase que és molt bona, de tota manera, en què després de tantes insídies, no, de Hemingway, l'altre, Scott Fitzgerald, diu, també com si es tractés d'un bon amic, no, però de la flaquesa d'un bon amic, diu, l'Ernest sempre estava disposat a donar un cop de mà a algú que estigués una mica per sobre d'ell. No? Aquest intercanvi de retrets al llarg dels anys, tot i que sabem que Scott Fitzgerald va morir l'any 44, de manera que, tot i això, Hemingway va insistir en aquests atacs, potser perquè és cert que el Gran Gatsby no va tenir una primera repercussió massa, massa bona, però amb els anys la fama de Scott Fitzgerald va anar creixent, i potser contra aquesta ombra doncs també hi va combatre Hemingway a la seva manera.
Sí, i també crec que, a més, literàriament són dos estils molt diferents, són dos maneres que no sé com devia funcionar la seva amistat, perquè jo en això no sóc expert en la seva relació, diguem-ne, però sí que és, només llegint els seus llibres de l'un i de l'altre, és evident que tenien opinions o maneres d'escriure molt diferents i que havien, a la llarga, podien haver-se entès millor o pitjor personalment, però literàriament era evident que hi havia un abisme entre ells dos.
Que si voleu tenir un altre enfocament del conflicte, diguem, entre Hemingway i Scott Fitzgerald, ara em fèieu pensar en un llibre que jo crec que també parla molt bé d'aquesta època, que és l'autobiografia d'Alice B. Toklas, de la Gertrude Stein, que recordo que hi ha un moment on Gertrude Stein parla amb Hemingway o explica, vaja, en tot cas, que l'escriptor que traça les millors frases a Estats Units és, en aquells moments, és Sherwood Anderson, no? Que havia publicat el Winsboro, Ohio, més o menys aquells anys, a principis dels anys 15, 20, o per ahí, i Hemingway diu, no m'agrada gens, a mi Sherwood Anderson no m'agrada gens, tot i que jo crec que tothom hi sap reconèixer influències, però bé, diu que no li agrada gens, i aleshores m'imagino que per picar-lo, pel que recordo, la Gertrude Stein diu, bueno, és que l'altre gran escriptor que construeix frases perfectes és Scott Fitzgerald, no? Sí. I m'imagino, ja dic, suposo que allà mateix ja hi ha un germen també d'aquesta competitivitat que el Hemingway, a més, com que era espontani i era un excessiu, doncs probablement doncs, li devia afectar força, no?
Sí, ja que parlàvem no fa massa aquí al Maragda, no, de Dostoyevsky, també hi ha referències a Dostoyevsky per part de Hemingway, aquí a París era una festa, i diu que es demana com pot ser que algú escrigui tan malament, però que de tant en tant arribi tant a la veritat de les coses, no? I fa referència també a aquest estil una miqueta desmanegat, a vegades, en pàgines de Dostoyevsky, però la seva capacitat, que és més important a última hora que l'estil, d'arribar a la veritat de les coses, a la veritat de la naturalesa humana. Hem citat també Gertrude Stein i d'altres d'aquells expatriats al París de 1920 o de la dècada del 20, que recordem que són protagonistes o coprotagonistes d'una pel·lícula de Woody Allen, que és Midnight in Paris, amb el Gil Pender, aquell guionista que se'n va a París amb la seva xicota, aprofitant que els pares d'ella, que tenen calés, doncs se n'hi van, i que a la nit, d'una manera màgica, aconsegueix anar fins als anys 20, no? Aquella època que ell té molt idealitzada. I si voleu podem recuperar un parell de fragments d'aquesta pel·lícula, concretament una primera en què el Gil, el protagonista, arriba a una festa on sembla que hi toca Cole Porter. Ell encara no sap que té aquesta capacitat màgica de transportar-se en el temps, i coneix els Fitzgerald, primer la Zelda i després també l'Scott. Let's fall in love.
look lost.
Oh, yeah. You're American?
If you count Alabama's America, which I do. Yes. I'm Mr. Bathtub Gin. What do you do?
Me, I'm a writer.
What do you write?
Oh, right now I'm working on a novel.
Oh, yes? I'm Zelda, by the way.
Right.
Oh, Scott?
Yeah.
Scott!
Guess what is it, sweetheart?
Here's a writer from,
A writer.
California.
Scott Fitzgerald. And who are you, old sport?
Gil. The same names as...
As what?
Scott Fitzgerald and...
Scott and Zelda Fitzgerald, the Fitzgeralds. Isn't she beautiful?
Yes, yes. Yeah, that's...
Estupefacció, exacte, el personatge recorda en aquesta pel·li que efectivament recrea aquella època. Hi ha una cosa que surt aquí, Ferran, que et volia preguntar per què forma part dels tics. No sé si de l'escriptor, però sí del personatge de Jay Gatsby, que apareix no sé quantes desenes de vegades en l'original, que és aquest Allsport, no?, que li diu constantment en Nick. Aquest Allsport que tu crec que trobessis per company, no? Aquesta,
sí.
Com vas decidir traslladar aquest que forma part d'això, de l'imaginari lingüístic de Gatsby.
Sí, la veritat és que vaig estar buscant alguna cosa més peculiar, més distintiva. Encara,
és que no és fàcil,
dia,
eh?
Perquè... Potser... No, perquè és una cosa que en aquell moment ja destaca, perquè al final, fins i tot hi ha un moment en què el Tom li diu, no? Diu, pots parar ja amb aquesta història del company, i havia de ser una cosa repetitiva i vaig estar provant altres opcions, però no em convencien, i al final una miqueta vaig anar a parar a la que em semblava menys, a la que semblava més que funcionava millor en tots els contextos, que era aquest company, perquè ha de ser una cosa distintiva que no digui ningú més. També és veritat que a nosaltres potser ens distorsiona una miqueta, que és una paraula que s'ha posat de moda fa uns anys, no? Em recordo amb Kimoto, i saps?
Ei, company.
Totalment diferent. I que no, ho feien servir molt amb el Kimonzo i aquesta època i tal. I llavors, això en un moment em molestava, això, aquest eco que jo tenia al cap. Però al final vaig pensar que en aquest context podia funcionar com a cosa distintiva, tot i que potser... vaig estar buscant molt si hi havia alguna cosa més característica, però totes em sortien massa extravagants, diguem-ne. I al final, com passa moltes vegades amb traducció, acabes buscant la solució, doncs, de compromís entre el que voldries poder fer i el que la llengua et dona en aquest moment amb els teus recursos.
Mm-hmm. No, hi ha una escena en què coincideixen Hemingway i els Fitzgerald, és en un bar, la Cel de figura que li ha passat uns escrits a Hemingway, ell li fa un comentari bastant condescendent, diu, no, estan bé, però no han acabat de germinar, no? I aleshores ella s'empipa, s'agafa del braç del Belmonte, el torero, el toreador, no?, que per cert té un accent molt més argentí que no pas del barri de Triana, no?, per anar-se'n de festa, i llavors hi ha aquest comentari, o aquest diàleg, entre Hemingway i Scott Fitzgerald.
Drive you crazy, this woman.
She's exciting. And she has talent.
This month it's writing. Last month it was something else. You're a writer. You need time to write, not all this fooling around. She's wasting you because she's really a competitor. Don't you agree?
Me?
Speak up, for Christ's sake. I'm asking if you think my friend is making a tragic mistake.
Actually, I don't know the Fitzgeralds that well.
You're a writer. You make observations. You're with them all night.
Can we not discuss my personal life in public?
Doncs això, aquesta dona que et torna boig, no? Aquesta idea que la Zelda, doncs, el portava per mal camí perquè competia amb la seva vocació literària, perquè el distreia, etcètera, etcètera.
Sí, sí, perquè entre altres coses mitificades, m'imagino, d'aquella època, no?, té a veure amb això, amb les festes, amb l'alcohol, tot hora, i amb coses que són una mica incompatibles, com sabem, amb l'escriptura, no?, i que, vaja, pobre, al final de Scott Fitzgerald, dels 44 anys, crec que va morir, joveníssim, doncs té en part a veure, però que a la vegada també era uns pencaires, és a dir, que és algú que se'n va anar a Hollywood i va escriure per encàrrec un miler de coses, i algunes amb més fortuna i d'altres amb una mica, vaja, sense pena ni glòria, no?
Home, va ser un escriptor, Fitzgerald, com que ho ha fet tot bastant de pressa. De fet, té molts contes, però només té 4 novel·les acabades, i aquesta tercera, que és el Gran Gatsby, és de l'any 25, i ell mor 15 anys més tard. Vol dir que en els últims, a partir d'aquí, només va fer una novel·la més completa, i després n'hi ha una que va quedar incompleta, que s'ha publicat pòstumament, no? I llavors sí que sembla clar, jo ja et dic que no sóc expert en la vida d'ell, però que en un cert moment, doncs, la seva productivitat va baixar perquè probablement no estava en condicions tot sovint d'escriure, o perquè també sembla que la relació amb la Zelda era molt complexa i va ser una persona, la Zelda, amb problemes psiquiàtrics greus, etc. Però ja et dic, tampoc m'he dedicat a estudiar-ho com alguna gent. I Hemingway també és el mateix. En aquest llibre, en el París era una festa, sí que Hemingway fa molt aquesta postura de, com de, del professional, de, bueno, la persona que, tot i que no té diners, doncs està disposat a fer el que sigui per poder escriure i treballar. No? I en canvi l'altre ja ha passat per una fase d'èxit i està amb aquest moment així més de primera decadència, que sembla que li va començar a agafar molt jove físicament, almenys.
Mm. Escolteu, no voldria, ara que citàvem també altres textos, Jordi i Anna, acabar sense recomanar més enllà de Gatsby alguna altra, no només novel·la, també contes. Podeu, ara recordava, per exemple, que Nòrdica, l'editorial, va publicar fa relativament poc El Pagaré, així li van posar com a títol. És un conte que va publicar Scott Fitzgerald, també molt divertit, va tenir amb un editor, i en fi, de contes en va publicar uns quants. Anagrama, en català, en va publicar, i en castellà també, fa uns quants anys, un volum de contes inèdits, no? És aquelles coses que acabava d'escriure l'atenció, que tants anys després encara continuem trobant inèdits d'algú com Francis Scott Fitzgerald. I bé, no sé, o fins i tot micro obert per demanar-li al Ferran Ràfols que tradueixi més novel·les, de si és el cas.
Clar, jo sí que sí que em caminaria d'una banda els interessos cap a l'Scott Fitzgerald per qui vulgui, doncs, endinsar-se el Moriria per tu i altres contes perduts, es diu,
exacte,
que va publicar Anagrama, perquè sí que Si veu alguns contes que també crec que poden sorprendre, en el llibre s'explica, no?, aquest punt en què es va trobar Fitzgerald una mica atrapat per en certa manera, el fracàs inesperat del Gran Gatsby, després, doncs, que també estava una mica entrampat per tots aquests guions i feines per Hollywood que no acabaven de trobar-s'hi bé, segurament, perquè ja havia agafat una deriva tirant cap a l'autodestrucció, no? Llavors em sumo en aquest retrat d'aquell París d'aquells anys. Sí que em sembla que ara, amb tot això que deu del Hemingway, està molt bé el colofó de la Gertrude Stein amb aquesta autobiografia d'Alice B. Toklas, perquè si ara jo tenia la sensació, doncs, sentint a l'Adolf, que el Hemingway arriba allà i intenta, doncs, ser el rei de tot, jo penso que l'autèntica mega reina mestressa és Gertrude Stein, amb aquesta autobiografia que s'inventa per encimballar-se ella mateixa, no? Vull dir, és a dir, i llavors deixar clar com va anar tota una època en què havia de ser un caràcter absolutament allò ferm i dominant. I després voldria aportar un altre llibre que curiosament dialoga una mica amb El Gran Gatsby, que és una novel·la catalana de l'Albert Pijuan. És El Tsunami, que va sortir, doncs, a finals del 2020, va rebre el Premi Finestres en millor novel·la de l'any, i és una novel·la en què ja hi ha coses, encara que sembli que no, que lliguen amb l'esperit que dèiem del Gran Gatsby, justament per tota aquesta idea de cartró pedra, que a la novel·la de l'Albert Pijuan, doncs, apareix a través de les cadenes hoteleres de què són propietaris tres cosins que viuen una vida absolutament dislocada, algun d'aquests cosins més que d'altres, però en general comparteixen un dislocament i un no acabar d'entendre res del món. I hi ha un moment en què estan en un hotel dels que tenen a Mèxic, on hi ha, doncs, una d'aquestes festes que es fan a mida del turista que vol... Abans m'ho he apuntat, que en Puntí parlava de realitats paral·leles, dels personatges del Gatsby com extras. Doncs aquestes festes en un hotel resort de Mèxic, doncs, hi apareixen tot de turistes disposats a fer d'extres d'una felicitat absolutament també de cartró pedra, no? I aleshores, allà, en aquest fragment, és molt interessant com hi ha un personatge, doncs, que li diu a algun altre que li recorda el Gatsby, no? I em sembla interessant aquest joc, justament perquè incideix en aquesta mena, doncs, de realitats creades, no? I de realitats que no tenen res a veure amb qualsevol cosa mínimament tangible o de tocar de peus a terra. I per tant, que una novel·la al segle XXI dialogui amb unes estones, amb alguns fragments, amb el gran Gatsby, em sembla doncs, una cosa molt feliç. I després, clar, abans pensava, aquest estiu farà 100 anys de la festa, pròpiament, o de les festes, de l'estiu de les festes del gran Gatsby. No sé si Ferran l'Abreu podria plantejar-se alguna festa celebratòria en homenatge 100 anys després.
Estan trucant del Procicat.
Els encanta tot el que siguin festes i estètica dels anys 20, els encanta, o sigui que...
Vinga, pot ser, estic segur que divertidíssim.
Alguna cosa podrem fer.
Molt bé, trucarem a l'Ester Andorrà per veure si això, amb permís de les restriccions, ho podem combinar. Jordi, alguna recomanació a Fitzgerald, més enllà del gran Gatsby?
Sí, m'afegeixo amb els contes, no? Els contes de l'era del jazz, que va traduir el Xavier Pàmies, i aquest volum pòstum Moria per tu i altres contes, que va traduir el Marc Rubió, i que penso que realment és interessant perquè és un treball fet a posteriori d'agafar i vincular biogràficament cada conte, que a més poden ser molt diferents, tots aquests contes, però vincular-los a la biografia una mica desastrada de l'Scott Fitzgerald, no? I poden ser també molt bones portes d'entrada a la seva literatura. A part d'això, dos llibres importants, un, La Garden Party i altres contes, de la Catherine Mansfield, que es va publicar el 22, precisament, i que una mica és la visió des de l'altre continent d'aquest món, i un llibre una mica anterior, que jo crec que d'alguna manera preludia alguns aspectes, que és El bon soldat, de Ford Madox Ford, que és un llibre de l'any 15, i que aquí el va publicar 1984, amb aquella primera frase històrica que és aquesta és la història més trista que he sentit mai, no? I a partir d'aquí comença a explicar la història d'un soldat, d'un matrimoni, amb un soldat que va haver d'anar a la guerra, a la primera guerra, i que al darrere hi ha tota una història d'adulteri que jo crec que és el que precisament ressona en aquest adulteri, d'alguna manera consentit, no? O entès o acceptat, que ressona en el Tom Buchanan i la Daisy del gran Gatsby.
Déu-n'hi-do, quina motxilla de lectures i de títols, no? Interessantíssims per anar lligant entre ells, que efectivament tots tenen ressonàncies, en alguns casos escrits des de l'altra banda. Ara citaves Catherine Mansfield, pensava també, són els anys avui, en fi, aviat començarem a celebrar que fa un segle de moltes coses, no? Aquesta novel·la és l'any 25, el gran Gatsby. Tota aquella època de Joyce, de Virginia Woolf, del que es va dir modernism, no? Que tècnicament experimentant amb altres coses, i en canvi, des de l'altra banda, i en canvi, als anys 20 als Estats Units teníem això que narrativament és més clàssic, si més no en la forma, estructuralment, no? I una mica més lluny de l'experimentalisme, però que forma part d'aquesta ebullició dels anys 20 que mereix no només un programa, sinó gairebé tot un curs ens podríem dedicar, a mi em sembla, perquè va ser efectivament fèrtil, una època i una dècada més enllà de tot i de com va acabar, tràgicament, en alguns casos, doncs, de llibres ben interessants. Avui hem volgut fer-ho amb el gran Gatsby i hem volgut fer-ho també amb banda sonora. Va, que encara li passarem a l'Ester Andorrà una playlist per posar en aquesta festa que proposava en Navallbona. Tant de bo que es pugui fer, perquè voldrà dir moltes coses bones. Mentrestant, tenim l'oportunitat de tornar al gran Gatsby gràcies a en Ferran Ràfols i a l'excel·lent traducció que ens ha regalat a l'Abreu d'aquest personatge immortal i universal. Gràcies, Ferran, per la feinada, de debò. No només aquest llibre, sinó en general, però particularment avui que ens hi dedicàvem, i gràcies per compartir aquest personatge i tot el que va passar aquells anys a Long Island. Jordi, Anna, gràcies també, que vagi molt bé, ens retrobem ben aviat, d'acord?
Que vagi bé.
Com sempre, amb Adolf Beltran, que vagi bé, amb l'Helena Miquel, la Rosa Silloé, i avui, a més, amb un convidat d'excepció que ens servirà per cloure, aquest tal Louis Armstrong, des d'un títol que podria efectivament signar Jay Gatsby com a declaració d'intencions. Es diu No puc donar-te una altra cosa que no sigui amor. I can't give you anything but love. I can't give you anything but love. Baby, that's the only thing I'm plenty of. Baby, dream my wild, scheme my wild, babe. You should do mine. My love, my love, my love, all happiness and I grant
all the men that you have probably knew. Gee, I'd like to see you looking swell for baby. Bad little little diamond bracelet. What would Tom Thompson sell my little baby to my home? Tell that lucky day, your lucky day, you know darn well. Baby, baby, I can't give you anything but love.